A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Escolteu aquesta música, passen uns minuts de les 12 del migdia i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim visitants aquí que estan a la taula esperant, amb les cares, com diria, circunspectes, no. Tranquils, perquè en definitiva ja són habituals, menys una persona que és nova aquí. A la seva vida no, però aquí sí. Però abans... l'homilia de Molta Comèdia. Avui, la ràdio, un escenari al menjador. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Avui, dia 13 de febrer, es commemora el Dia Mundial de la Ràdio. Quan jo era petit, vivia al barri de Gràcia de Barcelona, en una planta baixa on tenia un pati, i feia ràdio pels veïns, nens i nenes com jo, que m'escoltaven des de les galeries interiors dels seus pisos. Ho feia creant històries amb agulles de penjar la roba. Molts ja no saben què és això. Agulles de fusta que es convertien en personatges en la meva imaginació, que transcendien fins a la imaginació dels amics i les aventures viscudes per les agulles protagonistes, s'anunciaven igual com un serial dels que escoltava. La ràdio, el menjador de casa, era una finestra per on entraven els concerts de l'Orquestra Simfònica Ciutat de Barcelona, els diumenges al matí, des del Palau de la Música Catalana, aleshores Palacio de la Música, o les obres de teatre de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, o més moderns com Jean Anouilh o Eduardo de Filippo. O el meu pare, que sintonitzava el programa de jazz de Willis Conover, The Boys of America, From Tanger. La ràdio era un escenari al menjador. La música de tota mena, també la moderna, swing i la copla, i els boleros, i de la clàssica i a les retransmissions del Gran Teatre del Liceu, amb Renata Tebaldi, Victoria de Los Ángeles, Montserrat Caballé, Manuel Ausensi o Jaume Aragall, i Joaquín Soler Serrano, amb cantants com Andy Russell, i Lorenzo González, o la poesia declamada per Alejandro Ulloa o Maria Matilde Almendros. La ràdio va ser per la societat de la primera postguerra, vull dir, als anys 40 i 50 del segle passat. Sí, del segle passat. Tenir realment un escenari al menjador de casa. Una manera de poder gaudir d'unes arts que després, a poc, anàvem a veure directament al Romer, al Liceu, al Victòria, amb la companyia dels vienesos Artur Caps i Franz Johann. El món de la revista, culta i sofisticada, luxosa, en una societat que patia gana. La ràdio ha estat una manera d'entendre el món i, sobretot, una manera de veure el món, perquè l'avantatge, algú pot considerar-ho al revés, és que els sons, les músiques, les veus eren reals, són veritat, però les imatges les crea cadascun dels oients. I, en conseqüència, l'oient es converteix també en un creador, en un artista de la seva pròpia visió. És per això que des de la creació de Ràdio Sant Cugat, abans de tenir una freqüència oficial, quan era una emissora pirata, jo vaig voler entrar en aquest món. I és per això que des d'aquell llunyà any 1986 he procurat participar en la seva evolució modestament, al marge d'altres activitats professionals, artístiques o socials. Perquè per mi, la ràdio, ara que ja tinc 80 anys i 4 dies, ha estat sempre una de les raons per gaudir i entendre la vida. Visca la ràdio! I per molts anys. Amén. L'afabulista Esop, 700 anys abans de Crist, va escriure una d'aquelles fàbules famoses, i una era que una guineu, un burro i un lleó es van posar d'acord per anar a caça. La guineu, que era la més intel·ligent, més astut, va crear com ho faria. El burro sortia corrents per la plana, bramant, i els cèrvols anaven corrents també, sortien d'allà, i es dirigien tots com estava el lleó. El lleó, quan arribava, els matava i els anava posant en un lloc per després repartir-s'ho. Quan es va acabar la caça, el lleó, quan va arribar el burro, que anava molt cansat, el va matar. I llavors li va dir a la guineu: mira, hem fet tres parts, som tres, hem fet tres parts, un és per mi, l'altre ja és per mi, perquè sóc el rei de la selva i acabo de matar el burro, i la tercera seria per tu, però si no vols que et passi el que li ha passat al burro, millor que me la donguis a mi. I així va ser. Aquest és un repartiment lleoní. I d'això venim a parlar avui amb els nostres convidats. Tenim aquí en Quim Castelló, director de l'obra Una aposta lleonina, que representarà el dia 22 de febrer, el dissabte 22 de febrer, a les 9 de la nit, al Teatre de Mirassol, amb la companyia Magma 2011. I també tenim aquí amb nosaltres a dues de les actrius, la Cindy Herbsen, ho dic bé?
Sí, sí, bon dia.
Bon dia. I la Carme Ballesteros, bon dia, Carme.
Hola, Eduard.
I, en fi, ens faltaria l'autor de l'obra, però suposo que deu estar voltant per aquesta Europa, no sé si amb el tema aquest de la vacuna, no sé si...
Bueno, no, en fi, està vacunat contra tot.
Està vacunat contra tot.
Vaya la ment.
Bueno, Quim Castelló, explica'ns Una aposta lleonina. Jo he utilitzat una fàbula d'Esop, no sé si vaig bé o no.
És realment així. Una aposta lleonina en termes d'abogacia, que és el que s'utilitza molt, és quan dos parts fan uns tractes que només afavoreixen una, que és el que li passava al lleó. Diu, escolta, tu, pues aquí m'ho quedo jo. L'aposta lleonina és una obra de les que l'autor sempre fa i deixa anar alguna cosa no moralista, ensenyaments i coses d'aquestes. Hi ha un dels actes on justament apareix la Cindy, que fa de la Charo Belmonte, que es fica amb els polítics, però sembla, això, aquesta obra deu estar feta fa 3 anys, està de plena actualitat, els posa a parir, però molt subtilment. No vam fer Vanitat, on també hi havia passatges d'aquests perquè la gent entengués el que és un vanitós o el que és l'enveja i tot això, però, noi, jo no sé què passa, que ningú es dona per l'audit mai, de res. En aquesta obra és una aposta que fan el bé i el mal. O sigui, el bé sempre va envellir-hi la mà, com tots bé sabem. Cony, és que sempre vas envellir-hi la mà. I el mal és el mal. El mal sempre prevaleix perquè és astut, és astut. Té la força d'un lleó i l'astúcia d'una guilla, no? I, bueno, doncs fan una aposta on hi ha quatre moviments, quatre actes, i a cada acte el bé li ha de portar una ànima blanca. I ara aquí ve la meva aposta, Albert. Tu coneixes... Eduard, perdó. Eduard, no t'he canviat el nom encara. Eduard...
aquestes alçades de la vida ja seria...
Home, 80 anys i 4 dies, bueno...
És com una condemna, això, eh?
És això que diuen,
si condemnat a 80 anys i 4 dies.
Si proposen una pel·lícula i tal, igual et canvien el nom. Tu coneixes alguna, avui dia, alguna persona, senyora o senyor, que sigui una veritable ànima blanca?
És difícil.
Difícil? Vine a veure l'obra i te n'enteraràs de lo difícil que és.
De totes maneres, jo tinc molt interès en veure-ho, perquè realment aquí diu el bé és vaporós i tou. Això és dur, eh? Això és,
i tant tou.
És una expressió dura, dura
I,
aquesta.
I tant tou, que ets
pobreta. I el mal és divertit, fàcil i lucratiu. Home, divertit, no ho sé, fàcil, tampoc. Sí, lucratiu,
home,
sí.
Sí, home, sí, clar que, sí. Clar que és divertit. Quan aquell va anar al cel, li deia, home, tu, això està molt fred, mira l'infern, hi ha els Beatles, hi ha aquests, hi ha tal, tal, tal. I Sant Pere li va dir, no voldràs que comprin tocadiscos per 4 beatos? Mira, el mal sempre és molt més divertit.
Ai, no sé. Cindy, el personatge que fas tu, quin és? Aquest jo... que explicava el Quim.
Sí, sí, jo en l'obra sóc una diva dels anys 1910, més o menys. Sóc una persona molt frustrada i, bueno, tinc una filla i estem juntes en l'escena i passen coses entre ella i jo. I parlem de la vida. Jo crec que el meu personatge té unes lliçons a fer al món molt grans, però amb la seva frustració realment ja no crec que és una persona que el públic amarà, no, gaire.
És una persona, m'has dit, una filla que és adolescent o és una
sí,
filla...
Sí, és una filla de 15 anys,
de 15 anys.
I a l'obra és el meu assistent també, però la relació que tinc amb ella no és molt bona, no.
Bueno, això amb una filla de 15 anys acostuma a passar. Llavors, la filla, quan la filla de 15 anys en té 30, és corrent, llavors diu, sí. Sobretot quan té fills, llavors diu, ara entenc la meva mare. Fins a aquest moment no l'havia entès mai.
Ja,
no estàvem mai d'acord.
La pobra té, la diva, o sigui, el meu personatge, la Charo, dona la culpa de tot. Tot el mal que ha passat a la seva vida, la culpa és per la filla.
La seva filla.
I això...
Carme, quin és el teu personatge?
Doncs, sóc el mal.
Ai, mare, ai, mare, la Carmeta.
Ai.
No, em sembla quasi impossible,
d'entrada no et veig com el mal, eh?
Jo, quan m'ho va proposar el director, tampoc m'hi veia com el mal.
Però que una bona actriu, precisament el que ha de demostrar és això, que pot
no
fer inclús una cosa que no és.
Jo difereixo, perdoneu, perquè ningú viu amb ella, jo sí.
Doncs sí, Sí, m'agrada ser la dolenta, més que la bona, perquè potser sóc més capaç de representar una persona dolenta que una de bona, encara que jo no m'hi sento dolenta, però bé, per mi ha sigut més fàcil i més atractiu, sobretot, representar el personatge aquest.
I... Vol dir que apareixes en les quatre parts?
Apareixen en els quatre... Sí, el bé i el mal apareix primer en un primer acte, que és quan hi ha la lluita del convenciment del mal cap al bé, aviam si el pot portar en el seu terreny, i tampoc li és difícil, i aleshores, clar, li proposa una aposta, i el bé diu, val, d'acord. Abans de dir d'acord, hi ha un petit problema, que el bé és tan tou que sempre ha de demanar permís, però bé.
El jefe.
Aleshores, després d'això, de l'aposta que li proposa, perquè l'aposta es tracta de quatre proves que li ha de portar. I en aquestes quatre proves, clar, surt, el bé i el mal tornen a sortir perquè hi ha aquesta picardia del mal de poder-li demostrar que realment no trobarà ningú. Però ella es pensa que sí. Però bé, al final és l'incògnita. Aviam, qui guanya, el bé o el mal?
Aquí ens diuen que aquí en la presentació, doncs, que la gràcia, concedeixin la gràcia d'esperar el desenllaç, però sempre és interessant avançar una mica, això que estem fent ara una mica és dir coses perquè la gent que ens escolti tingui ganes d'anar a veure, no? De dir, com s'acaba?
El desenllaç.
No cal que
expliqui. No l'explicaré. Possiblement en que surtin al carrer, obrin la tele o donin un cop d'ull a tot l'alrededor, podran llegir entre línies amb lletra molt petita quin és el desenllaç. Està molt en voga. Des de que el món és món i des de que existeix, que va existir, o d'alguna manera, Adán i Eva, que el bé li deia en el mal, diu, home, mira, que disfressar-te de serp, i l'altre li diu, reina, olfacte, carinyo, olfacte, i agafa-ho com vulguis. Des de llavors, com t'he demanat abans, una ànima verdaderament blanca és una mica difícil de trobar-la. Per què? Pues perquè els éssers humans estem plens de coses, de vanitat, d'enveges, de tal, de... Per tant, qualsevol persona que tingui un petit atribut d'aquests ja no és una ànima blanca. I en els dies en què estem vivint, que hi ha tant d'egoisme i tantes històries, i ara poso per aquí, la política per allà, i tal, malament rei. Ara, pues, quan veus una pel·liculeta d'aquestes d'amor, toves, i dius, ai, que bé, tu, que bé que m'ho he passat, perquè si no, tot acaba amb bufetades i trets, no?
Últimament, el cinema té un problema, i és que les pel·lícules són més llargues, perquè hi ha la competència amb les sèries de Netflix,
sí, sí.
I més evident, doncs, la pel·lícula ha de durar una mica més perquè tingui... I jo sempre penso, doncs, dic, ja sobren 15 minuts, ja no cal dir que
sí.
Continuessin, eh? A veure, tornem al mal i al bé, que em sembla un tema molt interessant, perquè, en definitiva, tots tenim el mal i el bé dins.
I tant.
No, Cindy?
I tant. Eso, desde luego, lo hace divertido también hacer esta obra, porque realmente te puedes inspirar en tu propio ser, ¿no? Todos creo que queremos ser la persona buena siempre, nos sentimos como personas buenas, pero realmente si miramos un poco para adentro y nos atrevemos a mirar a la cara, todos sabemos que no somos ánimas blancas. Y creo que es muy interesante reconocer eso. A partir de ahí lo puedes trabajar o no, ¿eh? Cada uno puede tomar sus decisiones, pero... Hey, somos personas, somos vulnerables, tenemos puntos malos. Y es ahí justamente creo que también que los actores de la obra podemos inspirarnos en nosotros mismos. Yo, mi personaje realmente es muy mala madre. Soy mala madre. En general no, pero tengo días. Claro.
Bueno, tenemos una cosa clarísima en el teatro, supongo que estareu d'acord, y es que una de las funciones del teatro siempre... des dels grecs, ha sigut mirall de la realitat.
Sí, senyor.
L'espectador seu i mira l'escenari, sí, i d'alguna manera
sí.
Doncs es pot veure més o menys reflectit en el...
I nosaltres enviem el missatge al públic. Per això és tan important la mirada de l'actor. Eh? contindre el plor, com deia l'altre dia en Madaula, o sigui, comunicar aquests espais tan grans, no arribes al de l'última fila, no? Però quan tenim aquests espais més petits on podem interactuar amb el públic, encara que pensem que el públic no hi és, pels actors el públic no existeix fins al final, que dius, mira, estan aplaudint, volia fer un afegit a el que m'has demanat abans, que ningú es pensi, és una història distreta, però no és una història tova. No és tova. No és, oi, ara aniré a veure això. No, no, no. És una història que si tens ganes d'aprendre alguna cosa, es pot aprendre. Però ja dic que no hi ha ningú que es vegi reflectit en res. Diu, aquell és així? Jo no.
Hi ha una fórmula que és la de sempre, que és aplicar una espècie de cadència a l'exposició, que és fer una pujada, fer pues, un repòs de l'acció i tornar a començar a treballar, i començar pujant. No sé si és aquest bé i aquest mal estan oscil·lant.
No. Aquí, tant el primer acte, que és el bé i el mal, i després les quatre proves que tenen que fer, les candidates que el bé ha triat, doncs no, perquè són converses dures els quatre actes, i que hi ha un desenllaç realment dur, també. Perquè a les quatre hi ha una acció, hi ha una tensió a tota l'obra.
Perquè bé que en el repartiment aquí no podíem dir que hi hagi paritat,
No,
jo dic això perquè últimament es diu molt. Jo penso que el tema de paritat a vegades és possible i aconsellable, i a vegades no. I així en aquest cas, jo havia tingut que dir a en Guido, si estigués aquí, que...
Si vols podem trucar, no sé. No sé per on parla,
però... T'ho pregunto tu. Hi ha més dones que homes,
però... Totes són dones.
Totes són dones.
Pensa que es va estrenar el Dia de la Dona.
De l'any passat,
fa un any, el Dia de la Dona, hi havia un acte abans, que vam muntar un acte, no sé per quin regla de tres, però el teatre es va omplir, i la veritat és que va haver-hi una revolta d'opinions allà mateix, perquè hi ha, com ha dit la Cindy, com ha dit la Carme, hi ha moltes opinions, ningú es veu reflectit. Sí que existen almes buenes, sí que existeixen ànimes blanques. I amb una persona molt coneguda em va dir, sí que existeixen no sé què, no sé quantes, perquè el bé... I dic, escolta tu, porta'm en una, fem una aposta.
O sigui, s'ha fet aquest dia a la nau de cultura de Vall d'Oreix.
Sí. Hem esperat un any, que és el temps més o menys que fem entre un poble i l'altre, no? I a més ara la portem...
Però entremig n'hem tingut dues representacions més,
i és possible que ens en caiguin tres més, un festival i tot. Sí, no. Home, l'altre que vam passar, que tu coneixes,
Conxorxa,
sí.
Ha tingut molt d'èxit i l'hem portat a 5 o 6 llocs.
I hem tingut un premi, recordo.
Un premi al millor actor, i després un...
I el guió.
Un premi al millor guió...
Execo,
sí.
Què en diguem dels altres personatges que hi ha? O sigui, cada un dels personatges que queden, o sigui, hem dit que tu series el mal, per una banda, la diva mala mare, en fi, què hi farem?
Aquí hi ha un error que s'ha subsanat
en el repartiment, no?
Sí, la Susie Stoi no està.
D'ahir és aquí,
és
no,
ella.
Canvi,
la Susie no hi és.
No va poder continuar. I aleshores va fer ella.
Molt bé. I aleshores, per exemple, l'Aina Sunyer, quin personatge fa?
És una nena que està en un hospital, que està malalta de tuberculosis, i llavors té una amiga que la va visitar. Normalment és el temps de la guerra, podem dir els anys 36 o així, i la va visitar. I entre elles dues, perquè cada acte són dues dones, menys al final, que són tres. I al final
d'èpoques diferents.
Sí, és molt interessant. Sí. I aquestes dues, doncs, bueno, l'amiga la va visitar perquè és molt bona amiga d'ella i la va visitar, i aquí es forma el conflicte. Aquest és el primer acte. Després del bé i el mal.
És l'Aina Sunyer
i l'Anna Rubio.
Anna Rubio. Després tenim la Paula Gálvez,
I la
que
Cindy.
És la filla de la Cindy.
Sí.
Bé, de la Cindy. De la Cindy no, però del personatge que fa
sí,
la Cindy.
Sí, sí.
I la Emma Pla?
La Emma Pla està en el quart acte, en l'últim, que fa d'infermera amb la Marga Martín, que fa d'una àvia, d'una senyora gran, que és viuda, i la seva nora, que és l'Helena Plou. Aquesta és l'última prova que hi ha, que són tres.
I falta una. Falta una, que és la...
La Núria Bou.
La Núria Bou.
I la Maria.
I la Maria.
Que és la seva filla.
Sí.
Però que també són filles, mares i filles en la...
Si fan de l'obra, també fan el mateix paper.
Sí, sí.
No sé si els és més fàcil o més difícil, eh?
Vull dir... Ah, molt bé, eh?
Fantàstiques,
no, ja, però...
Bé. Fantàstiques, eh? Fantàstiques.
Molt bé, molt bé. La Núria i la Maria, molt bé, també.
Aleshores, diguéssim que aquí el que tinc un plantejament sempre és escenes diferents o en aquesta, diguem-ne, lluita, per dir-ho de forma... Entre el bé i el mal es manifesta en diferents situacions i diferents èpoques.
Sí, sí.
O sigui, com diguem, sempre ha existit, sempre...
A que sí.
Sempre és així.
A que sí, clar.
A vegades veus coses que dius això, però això s'ha escrit 700 anys abans de Crist, bé, doncs d'acord.
És el por.
Però podia ser...
És tan actual com avui mateix.
Podia ser perfectament. Cindy, quina és la teva experiència en teatre?
Jo, hasta ahora, no había hecho... Nada, se puede decir. Yo lo que he hecho hace 3 años es un año en la Academia de Nancy Tuñón en Barcelona. Sí, he estado ahí estudiando un año. Fue fabuloso. Y realmente fue después de... Bueno, yo siempre he querido hacer teatro desde muy pequeñito, pero te pones a trabajar y la vida pasa hasta que tienes un momento. Yo tuve la suerte de tener un momento en mi vida personal, de tener unos años libres y por delante, y pensé, ¿qué es lo que quiero hacer? Y digo, teatro. Y me fui al cole, con mis 40 y pico de años. Y a partir de ahí, pues haber hecho un año allá me ha aportado la experiencia suficiente como para atreverme también a apuntarme a una compañía de teatro amateur. Porque yo cuando hago las cosas las quiero hacer bien. Entonces, con ese bagaje de la escuela... Pues sí que me he atrevido a hablar con gente del teatro como Carmen y Kim y mira, aquí estoy.
Bueno, felicidades, sí. Porque si uno llega un momento que decide hacer alguna cosa que es lo que le gusta, no hay mejor compensación que
bueno,
esta.
Desde luego, ¿eh?
No va ser difícil. Nosaltres ens vam quedar sense la Susi, que era una xicota inglesa, que també fa l'actuació en castellà, perquè ells pues, dominen el castellà, no? La filla no, la filla ho fa en català, o sigui, aquest acte és castellà-català,
o sigui, és un reflecte de la societat exactament igual,
eh? I bueno, em diu l'Helena, que és veïna d'ella, diu, oh, tinc una veïna que, escolta, que és molt trempada, que havia fet coses, i diu, bueno, anem a veure. I és com, no sé, com aquell que va trobar el Messi, i va dir, oh, aquest nano promet. És molt puntual, bona memòria, està ja preparant una altra obra amb nosaltres, que la presentarem més endavant, i a part del que hagis pogut aprendre, de tots, i tu ho saps, i ho sabem tots els que tenim empreses o hem tingut empreses de treball, la voluntat mou muntanyes, s'ha de ser sèries, i amb ganes, a no ser que siguis un negat, ella no ho és pas. Llavors vam passar el text, i ens vam haver de posar en seguida d'acord amb les condicions econòmiques. No vas a cobrar un duro, reina. Com es deia aquell que li va fer el Messi amb el... No me'n recordo, és igual.
Bueno,
que va ser un il·luminat, però aquest nano va...
Però que ha viscut sempre del futbol, sí. Cosa de la pilota, que jo sempre em quedo meravellat.
Sí, noi.
Ahir deien que, no sé de quin equip, sembla que el Getafe, diu, el vol comprar. I jo penso, vol comprar? És que és un esclau, aquest? O sigui, és que es compren ja, no? Vull dir, ja sabem que no, però la supressió a mi mai no m'agrada gens. Sí, sí. Perdona.
Bueno, no... Volia dir que en Madaula, que va venir a fer una conferència al vent, em vaig quedar bastantes coses del que va dir. I una d'elles era, parlava dels professionals i dels amateurs. Mm-hmm. Hi ha molts amateurs que podrien passar-li la mà per la cara a molts professionals.
Mm-hmm.
I tu ho saps bé. Aquesta senyora que viu a...
Sant Esteve
de Sesrovires. I cantes? No, no cantes.
No.
No cantes. i ve a assajar a les 9 i mitja del vespre, a les 12 i tal, i hi ha molts professionals que ja saps com funcionen, i que ell deia que tenien una qualitat moltes vegades. Bueno, quina és la diferència? Cosa que els he dit jo a classe o quan estem treballant. La diferència és l'amor que poses amb la feina, la voluntat, i els resultats a vegades són molt millors.
És així. Jo penso que efectivament hi ha molts casos en què hi ha una sèrie de gent que està molt professional, que hauria de donar tot un nivell i tota una qualitat d'entrega, i en canvi doncs, a vegades també són circumstàncies, pot haver circumstàncies personals en aquell moment que fa aquesta...
Això és independent, eh?
Però
saps el que et dic, saps el que et vull dir, no?
És així. És com si començava la professió, en definitiva. La diferència és que hi ha un públic en aquell moment que t'està dient sí o no al moment de fabricar el producte. Mentre que una altra cosa que fas, se'n va a una botiga, aquella botiga es ven, l'altra el compra, i al cap de 4 o 5 mesos, aquell veu allò i diu, no m'agrada. Et diuen, no m'agrada en aquell moment.
No abans sí. de fer-ho.
Al mateix moment, o sigui, que...
Sí, que no hi ha bé.
Com dèiem abans, una aposta lleonina s'ha fet ja des de fa un any, s'ha fet a diferents llocs.
Sí.
Vol dir que ara serà una mica com tancar...
És la quarta vegada, però potser la farem 2 o 3 vegades més
si quadrem.
Hi ha un problema... Per exemple, de la gent jove. La gent jove de vegades no és tan... Perquè les persones grans, les que treballen, doncs sempre tenen un horari. Però la gent jove, per exemple, tenim la Maria que està amb nosaltres, que ara estan fent una obra d'un robot, l'any que ve potser se'n va d'Erasmus. Doncs si marxa la Maria, substituir Maria o substituir qualsevol persona no és el mateix. Una cosa és quan la Susi va dir no la vull fer, val. Llavors no era una substitució. Va ser trobar una altra persona. Però substituir la Maria, o substituir l'Anna, o substituir l'Aina, que són la gent jove que tenim, doncs no sé, aleshores si hi són, sí que tenim 2 o 3 puestos per portar-la, però bueno, mirarem.
I l'altra característica és que és una obra amb molts personatges,
sí. Cosa que
difícil,
en
aquell moment és difícil.
Difícil.
Inclús professionalment, doncs que hi hagi, perquè té en aquest cas professionalment té un cost molt elevat i per tant es fa difícil, però... que hi hagin, són
11.
10, 11.
Hem arribat a tenir 14.
Perquè al principi va haver la primera part, la presentació, hi havia 3 nenes que jovenetes,
que
no havien fet mai res, però molt jovenetes, i les feien fer de fades, però aquestes 3 nenes van marxar. Aleshores ja ho hem substituït amb gent nostra.
Segon de batxiller, amb molta feina,
sí,
i tal.
No poden.
Però, bueno, de totes maneres, per posar una mica en valor Magma, nosaltres hem treballat sempre amb bastanta
gent.
Amb gent jove. Amb bastanta gent en les actuacions, en les obres, vull dir, i complidors, perquè és un requisit bàsic. Cindy m'ha dit, bien, t'acordes? Bien i tal. I jo dic, ¿qué disponibilitat tienes? No, no, jo tal, perquè me hago mis chuletas i me hago tal. I esta chica, val, i tu?
No, de totes maneres, la Cindy, si viu a Sant Esteve Sesrovires, doncs que té un precedent mundialment conegut,
clar.
No? Que és la Rosalia.
Ah, per això li he preguntat si cantava.
I per tant, vull dir que, escolta'm, ja, de moment, Sant Esteve Sesrovires ja tenim...
I l'Helena Plou. L'Helena Plou.
I la Cindy.
I l'Helena Plou.
I la Núria Prades, que ara ha guanyat el Premi dels Llibres de Catalunya.
Ah, sí.
També.
Sí.
Quina potència.
Això deu ser la terra.
Los xupa-xups.
Aviat estarà en Sant Cugat el número 1 de la cultura, de la cultura comarcal. Molt bé, doncs escolta'm, estic molt content que hàgiu vingut. Una aposta lleonina, dia 22 de febrer, dissabte a les 9 al Teatre de Mirasol, a la companyia Magma 2011, que treballeu molt i que jo entenc, doncs estàs ja amb una altra obra per començar a rodar.
Ara anem al Mutis, amb el grup jove, Estrea, Magma 2011 Estrea, que estem treballant. Però és increïble, de tots modos, les jovenetes.
Ara ho anava a dir.
I posen un interès, una voluntat, i a més són com esponges. Clar, estan estudiant i ho tenen tot molt...
Són 4 noies i 2 nois jovenets, de 15 a 20 anys.
Arnau,
i amb un mes i mig, perquè se li va ocórrer al director presentar-la al Festival Mutis, i amb un mes i mig els hi van dir, sou capaces? Jo vaig pensar, Joaquim, t'has equivocat. Bueno, al·lucinant, ja se'l saben.
Sí, que anem.
El que passa que en un festival juvenil, tu que en saps, no tens el mateix nivell d'exigència que amb els amateurs. Tenen les seves veus, tenen el seu mòdul de procedir i tal, però, bueno, per algú es té que començar. Diu, bueno, tu quan et fiques un cotxe per primera vegada, què et diuen? Això és un volant, i això és el canvi de marxes i els pedals. I per aquí comencem. No entres i ja... I ja hi està. I tenim un deure amb el jovent, eh? Tenim un deure, a tots nivells.
Bé, jo penso que, de totes maneres, el que fa Magma és molt interessant precisament per això, per aglutinar, per cohesionar i per crear, doncs, uns grups que vagin funcionant en el moment de la cultura, que és
i treballen junts,
que és fonamental.
I treballen junts, ja ho has vist, eh? Aquí sí, barregem sí. Joves i grans, i a tothom se'ls tracta com a professionals i amb el mateix recer, eh?
Doncs molt bé, companyia Magma, Quim Castelló, Carme Ballesteros.
Gràcies, Eduard.
Eduard.
Cindy Hermsen.
Hermsen, sí.
Molt agraït que hagi vingut a explicar-ho i esperem que sigui un èxit. El dia 22 de febrer, a les 9, ens veurem. Bueno, jo estaré assegut mirant com ho fem.
Eduard, fins a propera. Aviat ens tornarem a veure, segur.
Sí, home. Ja saps
que venim aquí cada dos per tres i encantats de la vida.
Ja saps que no hi ha cap problema perquè es tracta d'això. Sí. Ja sabeu que aquest programa, el que vull sobretot, és que es parli de les coses que es fan aquí. Perquè si no es parla aquí, on se'n parlarà?
Ja.
És així.
Ja. Tens raó.
Moltes gràcies.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu.
Fins la propera.
Vinga.
Gràcies.
Estem escoltant aquesta música perquè és una que es va composar expressament per Samuel Beckett. I ho fem perquè el dia 16, el diumenge, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori de Sant Cugat, tindrem Esperant Godot, d'aquest autor, Samuel Beckett, que la Sala Beckett ha recuperat quan es compleix el 30è aniversari de la mort de l'autor. I tenim a nosaltres per parlar d'aquesta obra amb Blai Joanet Sant Agustín. Blai, bon dia.
Bon dia, Eduard, com estàs?
Molt bé, jo molt content de, com a mínim, escoltar-te encara que sigui a l'altra banda del telèfon, perquè et recordo molt que vas estar a Mirasol fent una cosa molt interessant.
Amb... Així, eh? Sí. Igual.
Sí, jo recordo que vas estar a Mirasol fent una cosa molt interessant amb l'Oriol Pla.
Sí, i el Marc Sastre. Si
exactament.
Físic, amb música en directe.
Exactament. I va ser
doncs
una,
mira, tornarem.
Un espectacle fantàstic. Ara en aquest cas tornareu, però a la casa gran, perquè en aquell moment estava a la casa petita, Teatre Mirasol, i ja és el Teatre Auditori, que pel que jo sé hi ha molta públic, moltes entrades venudes, i per tant estarà, com saps, és un teatre una mica gran en aquest sentit, no és el mateix, sí. És una cosa que tindreu que projectar molt, però jo penso que no hi haurà problema. Bé, el Blai Joanet fa un paper amb aquesta obra que és una mica el lucky, el lucky, que seria l'afortunat, però l'afortunat no de gens.
Sí, bueno, bé que et deia que era afortunat perquè li diuen el que ha de fer, i els altres, com que no ho saben, es tornen mig bojos, i aquest almenys té algú que li dona ordres i sap què ha de fer tot el rato. Per això era com l'afortunat.
Aquesta versió que ha fet en Josep Pedrals, tu havies conegut alguna versió anterior de les que s'havien fet?
Jo no les he vist escenificades, però les he llegit i les he fullejat també preparant el personatge així, però home, la del Josep Pedrals ens ha anat com en ell el dit, diguéssim, ens l'ha fet a mida.
Home, jo penso que en aquest cas es tracta d'una actualització, o sigui, aconseguir aquell text que potser faria falta en un moment com aquest, perquè, clar, els anys no passen perquè sí.
Clar. I llavors... Clar, clar.
Digues.
No, sí, és una adaptació, no és tampoc necessàriament molt modernització, crec, això el Josep Pedrals ho diria millor, però sí que és com una versió feta una mica amb les dues versions que va escriure Beckett, la de francès i la de l'anglès. I ell ha anat llegint i ha anat juntant, preservant tota l'obra exactament com és, i ha anat intentant com acurar-la al màxim a través de les dues versions que va escriure el propi Beckett.
Tu què explicaries al públic, a la gent que s'està escoltant en aquest moment, quin, diguéssim, amb li podries dir, veniu a veure això, veniu el diumenge al Teatre Auditori, per què?
Perquè s'ha de veure Esperant Godot un cop a la vida, almenys. Jo crec que s'ha de veure, és una obra, no sé, a mi, jo estic supercontent d'haver-la pogut fer, crec que és una versió especial, també suposo com totes, però... En aquest cas, el repartiment és més jove del que Beckett proposava, i llavors crec que hem trobat una altra energia, un altre ritme, una mica diferent, també en els col·loquis, comentant-ho amb el públic, una mica ens han donat aquest feedback, i crec que és interessant, inclús si l'has vist ja amb actors més adults i així, crec que és interessant veure aquesta versió, i si no, també per conèixer l'obra.
Perquè hi ha una característica que és, en el seu moment, que va ser revolucionària, que és aquest teatre de l'absurd, on en definitiva sembla que no passa res, però sí que passa, i que al cap dels anys, sí, clar, estem parlant d'una obra que està feta, està estrenada l'any 1952, per tant vol dir que, esclar, dius, han passat els anys i es manté, té la força d'aquella que podia tenir en aquell moment?
Sí, sens dubte. I d'aquí 100 anys... Si aguantem encara aquí, també la tindrà, perquè és com... No sé, són les preguntes, jo crec, que ens farem tota la vida els humans, no? Una mica existencialistes, i de què fem aquí, en aquest planeta, esperant una miqueta. Llavors jo crec que sempre és molt vigent i molt interessant per reflexionar una mica i per estar un rato així en aquest univers tan absurd, que en realitat és la vida misma, jo crec.
Que hi ha un personatge que seria, doncs, el teu amo que és el que, doncs, es considera el propietari de tot, no?, de tot el que hi ha allà, i que, en canvi, en una segona part, el que li passa és que deixa de veure.
Uh-huh. Sí. Dius, per què?
Jo, la traducció que em faig, no sé si tu estàs d'acord, és que els que tenen molt, arriba un moment que deixen de veure els altres i continuen fent el mateix.
Sí, podria ser. Sí, a mi el que m'agrada també de la nostra proposta, que no, no, no intentem donar moltes respostes, sinó plantejar molt ben fetes i molt concretes i molt específiques les preguntes una mica que nosaltres hem entès de Beckett. En aquest sentit, aquest gir és una bogeria també en les pròpies línies, no? I l'Aitor Galisteo Recheo fa superbé de Pozzo i clar, de cop és com, vale, per què sec? Pues, potser no tant per què, sinó no? per a què, diguéssim, no? Per a què? I llavors, més... bueno, proposa un nou joc, no? Els altres sorprenen, és interessant, està... És una obra com que prepara molt bé les escenes, la veritat, són molt divertides de jugar.
Tot l'equip que heu fet a l'obra, en aquest cas, sou més o menys de la mateixa generació, vol dir que tenim una mirada una mica similar, no? Encara que no sigui idèntica o igual tothom.
Sí, sí, sí. Sí, exacte. Jo sóc el més jove, a part dels nens, el Martí Moreno i l'Eric Seijo, que fan el paper del nen, però sí, diguéssim que és una mica una generació millennial o sí, o quasi millennial, una mica.
Que, a més, pensant que surt de la sala Beckett, doncs quasi era una cosa que estava pendent de fer precisament des que es va fundar. Tu has estat participant també molt a la sala Beckett, o sigui, des de fa molt temps, no?
Sí, 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 és una mica com... Jo me la sento molt casa, la veritat, la sala Beckett, perquè jo vaig estrictament com a coordinador dels Malnascuts, que és un projecte, és una plataforma per fer teatre jove, sí. Superinnovador i superboig i superlliure, i llavors portem allà molt de temps. Jo vaig començar, diguéssim, la meva relació amb la Beckett, amb la Beckett antiga, Gràcia, i després vaig anar en aquesta nova, quan encara no estava reformada, també assajar unes coses... I bueno, ara em passo una mica la vida ja. O sigui, cada setmana hi vaig. I amb la gent del bar, el bar de la Beckett, també, collonut, tothom, molt bon rotllo, sí, molt guai.
Home, la Beckett té unes característiques des de la seva fundació que no són, diguéssim, estrictament les d'un teatre normal, podríem dir, no? Sinó que Exacte. Té unes característiques com, doncs, d'escola, de convivència, de cohesió en el sentit sí. teatral i creatiu, etcètera, etcètera. Té moltes, sí. moltes facetes, no? Des que es va crear, moltes. No?
Obrador li diuen. I és sí. molt guai, perquè hi ha des de cursos, laboratoris, més aviat, no?, lectures així més curtes, coses més llargues, també, obres de teatre, sí, hi ha una mica de tot, és molt interessant.
La resposta
I l'edifici és xulíssim, perdona.
La resposta que heu tingut durant la temporada normal i ara, perquè heu començat a girar, no?
Sí.
I la resposta que heu tingut fins a aquest moment amb un públic, perquè suposo que un públic d'una edat més jove de la mitjana habitual, deu que sí. Heu situat de 40 cap avall?
Mm. Bueno, a veure, 40 cap avall, no ho sé. O sigui, em preguntes la resposta
sí,
del
la resposta que hi ha hagut.
Sí, la resposta al públic de 40 cap avall, en general, és molt bona, perquè potser no l'han vista, l'obra, potser alguns no la coneixen tant i llavors es deixen sorprendre més. El que hem notat a vegades també que la gent es pensa, o i potser té raó, que és una obra una mica sèria i densa, no? I sí que està com tachada de tragicomèdia, no? Però la gent sap que té un pes i una cosa... Llavors a la gent a vegades li costa com afluixar una mica el riure al començament yeah. i veure que al final Beckett tot ho revestia d'un ritme molt, molt entretenidor i de riure i riure i riure, no? I també té una faceta clown, l'obra superimportant. Llavors jo crec que és molt interessant com deixar-te passar-ho bé i jo crec que la informació et va entrant llavors també.
Clar, és una mica presentar la que podríem dir la tragèdia de la vida, però dir i què? I si no, què fem, no? Si és així, què hi farem, si no? No?
Clar. Bueno, bueno, és com... És una obra, jo la veig, hi ha gent que potser no tant, jo la veig molt clown en el sentit de que el clown ens fa gràcia normalment la seva tragèdia. I com ell visqui més la tragèdia, més gràcia ens farà, no?, en aquest sentit. Llavors, el nostre repte sempre és no anar a fer bromes ni anar a fer gràcia, sinó anar a viure la tragèdia dels personatges i ja tal com està muntada ja és divertida a vegades.
Molt bé, Blai. Doncs escolta'm, estic molt content de poder parlar amb algú que coneix l'obra com tu, que va estar vivint, que va estar gaudint i no sé si algunes vegades patint.
També, patint, bueno, ja no l'has vist, no encara, però ja veuràs, sí, el Luqui pateix, això sí.
Bueno, jo vaig veure, he vist dues versions, les que s'havia fet, doncs parlo de l'any 99 només, i una segona versió el 2011, o sigui, vaig veure la que feia l'Analitzaran i l'Eduard Fernández i el Marc Martínez i el Francesc Corella, i la que va fer el Joan Anguera, l'Ivan Benet i l'Enric Major i el Pep Olasco, vull dir que fins a dir, si parlo d'anys.
I podràs venir en aquesta o què?
I tant, el diumenge estaré allà segur, seguríssim. Seguríssim.
Home, a veure si ens diem molt, Eduard.
Tinc molt interès en veure i en veure com la plantegeu i de quina manera, tot i que l'obra, com has dit tu abans al principi, doncs és la que és i difícilment es pot... No, i no cal modificar-la, ni molt
no,
menys.
No, exacte. Si segueixes la partitura, acaba funcionant.
Molt bé, Blai, doncs agraït per la teva disponibilitat.
Gràcies a vosaltres.
I fins al diumenge, que ja ens veurem allà. Bueno, jo us veuré vosaltres.
Exacte.
Molt bé.
Diumenge.
Adéu.
Adéu, salut.
I comencem amb l'agenda escoltant aquesta música tan fabulosa que és un fragment a l'inici, l'obertura, del concert per piano i orquestra número 1 en re menor de Johann Brahms. Això estarà aquesta setmana, aquest cap de setmana, però avui comencem dient que a les 9 el Mut del Casal de Torreblanca surt amb Pol Cardona, veu i guitarra acústica. I com deia, divendres, a les 9 també, al Teatre Auditori, el concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que en aquest cas estarà dirigida per un gran, gran, gran director de Catalunya, Edmond Colomer, que ha estat per tot arreu dirigint orquestes a tot el món, i que en aquest cas dirigirà la nostra, la de Sant Cugat, amb un repertori, jo penso, amb una programació interessantíssima, perquè, com deia, tenim aquest concert per a piano que interpretarà el gran pianista solista Albert Guinovart, compositor, i després la sinfonia número 2 també de Johannes Brahms, sinfonia número 2 en re major. Això serà demà divendres a les 9. I a la mateixa hora, a les 9 també, però al Teatre de Mirassol, tenim una obra teatral, un monòleg, aquest Quinques i la mort, un monòleg de Jorge Amado, que està dirigida per Josep Maria Olvinyana i interpretat per Òscar Muñoz. És un monòleg especial, potser considerada una de les millors novel·les brasileires contemporànies, que ens parla de l'amor i del dol, però també de l'alegria, de la reconciliació i de la festa o del simple desig de passar una última nit de riure amb els amics. I el diumenge a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, Esperant Godot, d'en Samuel Beckett, que parlava amb Alma Blai, traducció de Josep Pedrals, direcció de Ferran Utzet, i amb uns papers principals, els dos principals, del Nao Albet i el Pol López, com Vladimir i Estragó. I també a la mateixa hora, a les 7, també com és costum, a l'Aula Magna de l'Escola de Música, concert del trio Paganini, en Jaume Torrent, que ha vingut aquí amb aquest programa diverses vegades, guitarra, en Joseph Gold, violí, i la Debbie Dair, viola. Trios que segur que seran molt, molt interessants. I a les 9 de la nit, a la cafeteria Jazz, en David Mangual, piano, Joan Mas, saxo alt, Marc Cuevas, contrabaix, i Julio Roca, bateria. I ara us deixarem una música perquè serà un petit homenatge que vull fer a un actor que ens va deixar la setmana passada, un actor que, en fi, ha fet moltíssimes pel·lícules i per molta gent ha sigut una figura importantíssima, Kirk Douglas. Kirk Douglas, que va morir 103 anys, i una de les seves pel·lícules més conegudes, no diria potser la millor, però la més coneguda, és Spartacus, i aquest és el tema d'amor d'Spartacus, una composició del Alex North. Aquí us deixo, i la setmana que ve tindrem també música, en aquest cas un concert, i tindrem un cantaor, que es diu Pere, Pere Martínez. Fins la setmana que ve. Adeu.